I tornem a tenir amb nosaltres avui aquesta secció de salut i benestar, Gaspar Vera, amb pensament positiu i a viure en plenitud. Com estàs, Gaspar?
Molt bé, molt bon dia a tots i moltes gràcies una altra vegada més per ser convidada.
I bé, és el que desitjam aprendre, tenir pensaments positius, suposant que tothom, no? Encara que a lo millor no som molt conscients d'esverir que ens donen els nostres propis pensaments.
Correcte, pues, avui parlarem precisament de com poder viure en plenitud i sobretot com fer-nos responsable de dur la nostra vida, la de cada un de nosaltres, en esport on nosaltres decidim. I no estar pendent de lo que passa de fora, lo que passa en el nostre entorn o lo que passa en el nostre voltant, perquè això no mos arrossegui. I saber que hi ha unes coses que tots coneixem però que moltes vegades no els posem en pràctica perquè el dia a dia mos va molt aviat i perquè des de fora rebem inputs sempre negatius que mos fan a ser de tant en quant arrossegats cap a una vida allà on nosaltres no hi volem anar, però que molta gent sí que hi va. Ara, per exemple, quan venia cap aquí, cap a la ràdio, escoltava una conversa d'un matrimoni que deia: «Ves, en el trabajo me he sentido oprimido este año, me he sentido oprimido», i donava la culpa a l'extern. I nosaltres hem d'agafar consciència de que si te sents oprimit pels teus companys de feina o per qualsevol cosa que passi en els teus voltants, perquè simplement tu decideixes estar oprimit per aquestes coses que passen i avui parlarem d'això.
Ja poden pegar crits i te poden dir, a no ser que t'obliguin a fer coses que tu no desitges. Llavors, no sé, sempre pot dir no i te'n pots anar.
Total.
Però també has de pagar la hipoteca.
Sí, en podem parlar d'això avui.
L'electricitat, també en podem parlar. Sí.
En podem parlar. De fet, hi ha un llibre molt, molt reconegut i molt recomanat, que és d'en Víctor Frankl, El hombre en busca del sentido, que era d'un psicòleg que va estar en el camp de concentració d'Auschwitz, allà on li van fer ses mil i una porcades, i ell va decidir viure una vida digna, perquè ell sempre deia el mateix, no? Me poden llevar ses robes, me poden llevar quasi sa dignitat, però el meu pensament i les meves emocions són meves. El que hi ha dins jo és meu, i això me conduirà a mi a poder sortir d'aquí. Mm-hmm. I efectivament va tenir la sort de poder sortir d'allà.
La pel·lícula La vida és bella, també.
Correcte, correcte. És com nosaltres filtram la nostra realitat, tot el que passa en el nostre voltant, i com ho traduïm nosaltres després en conductes perquè ens juguin en nostre favor i no en nostre contra.
De totes maneres, un ambient hostil diàriament, moltes hores, tal vegada pot mirar d'aprendre i estar molt bé i tenir els teus propis pensaments, però no es va de dur.
No és bo, però nosaltres un dels punts que tractarem avui és assumir la responsabilitat de com volen que ens afecti el que està passant en el nostre voltant.
Perquè i si nosaltres... tu cada dia dius bon dia, si te fan però cada dia, cada dia,
correcte,
cada dia te contesten malament,
t'has de demanar una cosa.
M'agradaria molt tenir un ambient més alegre, més...
Però fixa't, Fara, quan tu te respon qualcú és ell, i ell es lliure de contestar-te com ell vulgui, ben que digui, la seva responsabilitat.
Totalment.
Ara, si tu no te vols sentir arrossegat o arrossegada per aquesta mala resposta, et tu com, que has de decidir com filtres aquesta informació.
Hi ha eines per això que m'has
parlat? Sí, que n'hi ha d'eines, sí que n'hi ha molt.
Bé, Gaspar Vera, per cert, de dir que més aquest programa setmanal i que tenim diversos professionals que et convidam setmanalment i que mos han dit i setmanalment mos ho diuen, inclòs també el programa que vàrem fer el mes passat, que va agradar molt i que va ser molt seguit.
Moltes gràcies.
No sé si t'ho han dit a tu.
No m'ho han dit, jo no havia rebut res, tot volia demanar avui, però per això estem, precisament per fer arribar eines a la gent que els siguin útils, i precisament per això, perquè la gent pugui ser més feliç, pugui ser més conscient,
clar,
pugui dur la seva vida en el seu port, que quan pren consciència...
I ser tu responsable, tu, de la teva vida, no el que vulguin els altres.
I creu-me quan t'ho dic, que jo era, sempre ho cont, però jo era tal vegada el polo oposat de tot això. Jo no hi creia gens en això. I si jo, quan vaig aprendre aquestes eines, me varen aconseguir transformar i transformar la meva vida, li pot passar a tothom. Simplement has de deixar una porta oberta, encara que siguis un poquet incrèdul, a rebre aquesta
informació. De totes formes, no tan sols... Bé, sí que es creure, però com que tu, des que vares néixer, fins en el moment que decideixes ser responsable, has agafat mal vicis, per dir-ho d'alguna manera, per fer neteja, això d'un procés.
Has de desaprendre.
De fer neteja.
Has de desaprendre per tornar a aprendre.
Sí.
I d'això tracta el primer punt, que si vols ja el podem introduir.
Podem anar a fer feina.
El principal punt per jo per dur una vida plena, una vida que tu t'agradi dur i dur la teva vida en el teu port, és ser conscient. Ser conscient, per què dic ser conscient? com funciona el nostre cervell. El nostre cervell funciona com un gran ordenador, és a dir, tot el que anem rebient, tota la informació que anem rebient, tant de persones externes com del nostre entorn, se va almacenando en el nostre CPU, sí, a darrere, i el 90% d'aquesta informació se va almacenant en forma de subconscient, no de conscient. Entre el 80 i el 90% de la nostra conducta, si vos fixeu, i ara posaré un exemple, la feim de manera inconscient. És a dir, per tota la informació que tenim aquí darrere, almacenada, que ningú sap per què està aquí, però està aquí. I tot mos ha arribat de fora. Fixeu-vos-hi, des de que mos aixecam, quan posam el llum en marxa, quan anem a cepillar les dents, quan feim el cafè, quan agafam el cotxe, tot ho feim de manera inconscient. És a dir, automàtic. No necessitem pensar, ho feim en pilot automàtic. Però moltes vegades no som conscients de la informació que tenim en aquest subconscient. Si mos juga a favor, està bé, deixem-la aquí. Si mos juga en contra, és quan hem de començar a ser conscients de com podem modificar aquesta informació. Perquè moltes vegades les persones diuen, bueno, jo és que som així, jo és que m'ha passat això. No, senyores, no som així. O sigui, nosaltres som. S'així és el que posem nosaltres perquè ens associem una determinada personalitat. Nosaltres som. Som certs. Sí? Som certs. No som així o aixà. Això, es dir així o aixà, són una imatge que nosaltres hem fet.
Posem per cas com un bossi de terra neta, absolutament neta, i que si no hi ha sembrat res, com un infant quan neix, està neta. Després, si hi vaig sembrant, llavors, pot ser que t'ho surtin herbes bones o geletes.
Bones o netes, i de nosaltres hem de ser conscients que tenim almacenat aquí en el nostre subconscient.
I de quina manera mos podem fer conscients?
Bueno, jo sempre recomano bastant exercicis. Un exercici molt senzill és agafar un dietari. És super senzill i, per exemple, aquelles situacions que mos fan enfadar, anotar-les, sí? I pensar per què mos ha fet enfadar. Però anant al fons de la qüestió, no queda mos...
No de l'altra persona, per què a nosaltres mos enfada allò, aquella paraula, aquell fet?
I anar revisant setmanalment o mensualment totes aquestes... Això és un exemple, un exemple bàsic.
Una espècie de diari, no?
Un diari. Quins han estat els motius per els quals jo, davant determinades situacions, m'he enfadat. Profunditzar un poquet en el que apuntes i veure quin sistema de creences i quin sistema de valors tens tu perquè el que t'han dit aquella persona o el que t'han fet o el que hagi passat en el teu voltant t'hagi fet reaccionar d'una manera negativa. És a dir, que no t'atraquen el teu objectiu de viure una vida feliç. Quan tu profundisses una miqueta en aquest sistema de creences i en aquest sistema de valors, te'n dones compte, te'n comences a donar compte que les coses tu no atures d'una determinada manera per casualitat, sinó per causalitat.
Sí, sí.
És simplement perquè tu tens dins el teu subconscient una sèrie d'aprenentatges, de creences i de valors que t'han anat donant durant els temps.
Que tu creus com a cert.
Com a cert.
Però cada persona té les seves, que també creuen com a cert.
Correcte.
I potser no quadren. Per tant, això, tot això se pot modificar.
Tot això s'ha de modificar, de fet. Ja insisteix, si te du a bon port, no ho toquis. Si no te du pel camí que a tu t'agradaria, fes-hi feina. Fes-hi feina perquè allà descobriràs que el subconscient també se pot modificar. I una altra de les eines que sempre recomano jo, però això a vegades s'ha de fer amb molt de temps i s'ha de tenir paciència, és practicar la meditació. Perquè la meditació és una manera molt eficaç d'arribar al teu subconscient i allà veure quina sèrie de coses tens aquí ficadetes per després poder-les anar modificant. No és una feina d'un dia fa, això. És important que la gent ho sàpiga.
No, i a més que meditació, que en parlam molt durant aquests darrers anys, i que, a veure, per arribar a un estat de meditació, hi ha moltes persones que no els hi és fàcil, per lo que sigui. Però s'hi pot arribar. I hi ha persones que simplement aconsegueixen relaxar-se un poc, que no és el mateix.
No té res que veure. És a dir, no és el mateix relaxar-se un poc en sos ulls tancats i seguir pensant i que el teu cap vagi a tope perquè estàs fent el mateix que fas dia a dia en sos ulls oberts però en sos ulls tancats. És a dir,
exacte.
Nosaltres hem d'aconseguir arribar en el nostre subconscient. Això no és fàcil. Però penseu una cosa, si jo que tenc 40 anys, duc 36 anys amb un sistema de creences i valors determinat, no serà en una setmana que canviï jo el que tenc aquí guardat durant fa 36 anys. Ben que dir, és una feina constant i jo sempre dic el mateix.
A la millor t'ho
duu
tota la vida,
vitalícia,
no? Sí.
Però és un plaer. Quan tu comences a descobrir, no és una feina. és un ple. És a dir, jo cada dia m'aixequi, tenc els meus rituals, me'n vaig a dormir, tenc els meus rituals, no deix passar ni un sol dia per pesesa que me faig sense agafar el meu dietari i apuntar tres coses positives que m'hagin passat i tres àrees de millora, i això fa que jo agafi consciència de com me va transcorrent el dia a dia i agafi consciència del que m'és bo i de que no m'és tan bo.
Abans, quan parlaven del pilot automàtic, de quan mos despertàvem i mos aixecàvem i berenàvem i mos dutxàvem, mm-hmm, i tot això, una bona manera, i ara bé, seria una pregunta, mm-hmm, que te farem, seria ser conscients del present, mm-hmm, per exemple, que me'n vaig a berenar, a ser conscient si t'agrada soja o llet o el que sigui, al berenar i dir, ah, que bé que jo puc veure aquesta sonat de llet i aquesta llesqueta de pa, ai, que bé que jo tinc aigua calenteta per poder-me dutxar i que me puc rentar. I ser conscient de lo que fas i te situa en el present, en lloc d'anar pensant en el que faràs o d'anar pensant en el que me varen fer ahir o el que jo vaig fer ahir.
Pitjor encara, es conjuntant tots dos. La setmana passada, el programa passat, si te recordes, varen dir que nosaltres som especialistes en viure projectats en el futur,
clar,
però amb experiències del passat, i el que mos està impedint és el que realment hi ha, que és el nostre present. I s'estar present te du moltes coses. Per exemple, quan qualcú, ara aquest programa que es diu Pensament Positiu, quan qualcú ve a la nostra consulta o agafes i té un estat mental negatiu, és perquè tens foco posat en totes les coses negatives que li han passat durant el dia. Però si tu fas un repàs amb ell de si té o no cobertes les necessitats físiques bàsiques i lo bàsic per viure una vida normal i corrent i en plenitud, veuràs que sí. És a dir, moltes de les persones que estem aquí, quasi tots, mos aixecam, tenim per berenar, tenim roba, és a dir, ho tenim tot cobert. Tot cobert.
Els i sobretot és gent que mos estimi, que això també és tan important.
Tenim bones relacions. I d'això a vegades no en som conscients. Perquè duim la nostra atenció a el que no tenim, que és un dels punts que també, si mos dona temps, en parlarem avui. Cap a on mos enfocant nosaltres? Cap a el que tenim o cap a el que mos falta? Cap a el que sabem
i
o cap a el que no sabem?
D'això també hi ha exercicis que se poden fer. Per exemple, bé, són lectures que jo he fet. Per exemple, durant 10 segons mires el que hi ha en aquesta sala. Tanca els ulls i...
No? Bon programa el foc, sí.
Sí. Allà es col·loca i tu dius, no ho sé, no ho sé. Però sí que si tu te focalises en un punt...
Sí. Tu ara agafes, per exemple, un auditori, si agafem el nostre auditori, no? Sí. I els hi dius a la gent que se focalisi en trobar el color, jo què sé...
Vermell, sí.
Vermell. La gent començarà a mirar i potser tu després li diràs, digue'm ara on hi ha el blanc, i no el veuran,
no
el
veuran
blanc. Hi ha blanc per tot, inclús les parets són blanques, és allà on posam el foco.
Només has vist el color vermell perquè era el que estaves preparat per veure.
Correcte, és allà on posam el foco. Què passa? Quan nosaltres anem agafant una dinàmica negativa, la nostra ment s'enfoca en el negatiu i després el nostre cos se sent malament, se sent negatiu, i això és la pescadilla que se muerde la cola. Si el nostre cos no se sent bé, automàticament torna dalt i torna a generar pensaments negatius. Clar, tu te fiques dins d'aquest bucle, que és la carrera de la rata, si tu fiques un hàmster dins una roda, ho veuràs, i al final només posam el foco en lo negatiu i no en lo positiu. Amén de que tot lo que mos arriba de fora és negatiu. És a dir, ja ho varen dir en el programa passat, tu agafes un diari, el 90% de les notícies són negatives. Tu agafes un informatiu, el 90% de les coses són negatives. Tu agafes qualsevol reality i se diuen de tot. O sigui, jo no me crec, no m'ho vull creure,
que no hi hagi coses bones,
que la gent no vegi que tot està preparat perquè hi ha el doble, no, 10.000 milions de coses bones que negatives. El que passa és que tot el que mos arriba de fora és negatiu. Clar, si tu no n'ets conscient, que era el que parlàvem antes, de que això està allà, però tu ets responsable de com ho filtres, al final tu acabaràs pensant en negatiu, sentint i emocionant en negatiu, i els teus actes seran negatius. Per tant, els teus resultats no esperis que siguin molt bons.
Darrerament, a través de les xarxes socials, hi ha molt de cursos sobre aquestes qüestions, i n'hi ha un que cada dia compareix, que jo no sé de bon me surt, que és com conviure amb persones tòxiques. I és que jo no sé si és bo o no, però jo no hi crec en això, no crec que hi hagi persones tòxiques. Sí que hi dova com les cares d'una moneda, una part tòxica com tothom i una altra part que no. Per tant, no sé molt bé.
Jo vaig escriure un article ara no fa massa per una revista, Cultivar Salut, que jo deia, som dels qui pensa que no hi ha persones tòxiques.
No.
Hi ha emocions que tenim nosaltres que són tòxiques. I ara, si vols, ho explicam en el segon punt, és a dir, el segon punt per viure en plenitud és ser responsable. I aquí tenim tres responsabilitats. Una, tenim la responsabilitat de dir-nos i dir en el món el que feim bé. Perquè a vegades ens han ensenyat que quan tu em poses en valor el que fa bé, et soberbia, o es prepotenci, o és que aquest és un cregut, sí o no? Tots aquests inputs ens han arribat de fora. I jo me demano, si no som nosaltres els qui posam en valor el que nosaltres fem bé, com volem progressar en la nostra vida? És a dir, si ens deixem arrossegar per aquesta corrent que ens diu això és de xulos, això és de soberbio, això és de prepotent, qui ens posarà el que fem bé en valor? Que se perdrà la societat si nosaltres no posem les coses que fem bé a damunt la taula? Perquè per un millor benestar de les persones i de nosaltres. És a dir, el primer que hem de fer és posar en valor el que nosaltres fem bé. Tenim aquesta responsabilitat.
Podem agradar rats, però de pensar que fem bé una cosa i no la fem. Bueno, podria ser,
els resultats ens ho demostraran. És a dir, jo sempre dic, fer-ho bé o fer malament per una persona és si t'atraca o t'allunya dels teus objectius vitals. Ni més ni plus. Després, un altre tipus de responsabilitat és assumir la responsabilitat del que no feim tan bé. Però no en modo fustigamiento, que és el que som experts nosaltres, sinó en modo, bueno, tenc una àrea de millora, és a dir, això no ho faig tan bé, però no me castigaré per això. Per això no som menys. I si mos fixam, ses errades, des de ben petites escoles, se penalitzen molt. Qualcú va inventar un sistema numèric de 0 a 10 per puntuar ses errades, sí? Un al·lot, quan no ho fa bé, els seus companys de classe, que fan? Se'n riuen d'ell. Se mestre, què fa? Segurament el renya. Si tu fas un examen malament, hi ha unes notes de 0 a 10 que te posen un 4. És veritat que és un sistema d'avaluació, però sempre s'han penalitzat les errades. Què passa amb la gent? Que no li agrada equivocar-se. En canvi, quan tu gires el foco i poses, bueno, jo no he comès una errada, sinó que aquí tinc una àrea de millora, i una àrea de millora que em permetrà ser millor professional, millor persona, millor marido, millor esposa, millor amic, millor company. Són àrees de millora. Nosaltres no ens hem de fustigar quan no fem algo bé.
Sí. Hem de ser més amics nostres.
Total.
Perquè, que és que feim, si un altre veus que no fa una cosa bé, no li aniràs i li pegaràs una bronca.
Però bé, que sempre s'han penalitzat les faltes, des de petit sempre s'han penalitzat, molt clar. I això entra també dins el nostre subconscient.
Hi ha caràcters, i també d'això m'ho hem de donar compte, de que volen sempre estar, naturalment som com la vegada anterior que també ho varen comentar, quan criticam també som molt crítics en nosaltres mateixos, i això mos crea molta angoixa, però que tenim aquesta, dit tenim sempre en plural, val? El costum d'anar dient a els altres que això no ho has fet bé, és que això ho fan molt malament, és que això ets un tal,
sempre s'ha penalitzat molt, Serrada. Però penso una cosa, farà, quan criticam...
Però vola controlar-ho tot,
perquè
dels altres.
Quan criticam, el que estem criticant és un fel reflex de lo que nosaltres volem millorar en nosaltres. És així de curiós.
Sí, sí.
Si nosaltres no volguéssim millorar aquella cosa que nosaltres criticam, simplement no ho veuríem com una crítica, o no ho veuríem com algo per criticar. Hem de pensar sempre que quan nosaltres criticam algo o jutjam algo d'una persona, és que aquell algo nosaltres ho reconeixem, i normalment és una àrea de millora que nosaltres tenim, i ho veiem reflexat en una altra persona. Quan vivim així de conscients, el que antes era crítica ara se converteix en àrees de millora personal. I entonces,
aprenentatge.
Jo sempre que envio la frase és que todo me pasa a mi, jo ja fa estona que l'he canviat. Jo sempre dic que és que tot passa per a mi, perquè jo n'aprengui.
En el teu benefici.
Què puc aprendre d'aquesta situació? Què puc aprendre d'aquesta persona que no actua com jo voldria? Vale, però què puc aprendre? Què m'està ensenyant? Què m'està dient? Perquè algo tinc jo aquí en el meu subconscient que me fa reaccionar de manera negativa front a determinades situacions. I aquesta és la tercera responsabilitat. Nosaltres som responsables de decidir com volen que mos afecti el que passa en el nostre voltant. I això va ser una de les principals coses que va canviar la meva
vida. És que les coses passen, i passen, per bé o per mal, no? Depèn de l'emoció que li posen.
Correcte.
Si sortim, si li llevem l'emoció nostra, allò simplement és un fet.
Allò és un fet, que això just m'ha donat pas en el següent punt.
Molt bé, i no ho teníem estudiat.
I no ho teníem preparat. Fixeu-vos.
Anem per bon camí.
Quina història mos estem comptant nosaltres dins nosaltres de les coses que passen. És a dir, les coses que passen són neutrals. El que no és neutral, el que no és neutre, és la interpretació que nosaltres fem d'aquestes coses. És a dir, perquè mos entengui la gent, i això és un poc més complicat, però ho intentaré explicar amb un llenguatge senzill, molt pla. qualsevol cosa que passa en el nostre voltant entra per un o diversos dels nostres sentits, el visual, l'auditiu, les kinestèsiques, les tates, les sensacions, olfatiu o gustatiu. Qualsevol cosa que passa entra per un o diversos d'aquests sentits que tenim, reconeguts, perquè jo crec que n'hi ha més que mos han fet apartar.
Sí.
Però bueno, la informació que entra per un d'aquests sentits, el primer que feim nosaltres és emitir un pensament, un judici. Sí? Aquest pensament, que normalment està comandat pel subconscient, primer emitim aquest pensament i aquest pensament mos fa sentir, és a dir, emociona-mos d'una determinada manera, o bona, o xereca, o mitjancera. ¿Vale? Nosaltres primer pensam, emitim un judici, mos emocionam, i aquesta emoció mos du a actuar. Penseu, si nosaltres pensam en negatiu, mos emocionarem en negatiu. Com seran els nostres actes? Tenyits d'una emoció negativa. Com esperam nosaltres que siguin els nostres resultats? Negatius. En canvi, si nosaltres som capaços de reenquadrar totes les situacions negatives i pensar que tot passa per nosaltres, no en altres, pensem en positiu, ens emocionarem en positiu, els nostres actes estiran tenyits d'aquestes emocions positives i els resultats seran positius. A lo millor no com nosaltres esperàvem, però seran molt més positius que si anem a fer les coses envenenats, perquè ens entenguem.
Molt bé, aquests serien dels punts a tenir en compte i per fer-hi feina, no?
És molt de feina, ben que dir, és una feina molt senzilla perquè estem dient passos que tothom coneix, és a dir, jo quan faig formacions de desenvolupament personal la gent queda com un poc atestorada perquè diu, hòstia, és que no mos has ensenyat res de nou, però jo sempre dic el mateix, no et si ho saps, et si ho apliques.
Aquí estàs a casa.
Que hi ha molta diferència, i no et si ho apliques, és que et si ho apliques amb èxit o no. No et si ho saps o no ho saps, és si ho fas i si ho fas bé. És a dir, fer-ho bé o malament no és d'una determinada manera, simplement fer-ho d'una manera que tu t'adugui a viure la vida que tu vols. I clar,
bé,
i
en paraules,
dir-ho a no fer-ho.
Clar, en paraules sembla senzill. En el dia a dia, i depèn de lo que tens en el teu subconscient, és que te puguis ser un poc més dificultós.
Però això requereix d'entrenament. Insisteix, que fa molt d'anys que vivim en
el nostre... De quina manera pot anar entrenant una persona en el dia a dia?
Mireu, jo vos explicaré de la manera que ho faig jo, que no és única, però jo he anat moldejant i modelant tot el que he rebut dels grans experts mundials, perquè és veritat que he tingut el mal vici de formar mentors millors, i veia que sempre tenien coses en comú. Una d'elles és la meditació. Una altra d'elles, per exemple, és cuidar molt l'alimentació i el físic, perquè el nostre físic és el vehicle conductor de totes les nostres accions, és a dir, el que pensam i sentim després ho hem de transformar en una acció. Una altra cosa que tenen en comú és que se molt prest, és a dir, jo cada dia m'aixec a les 5 des de matí. El primer que faig és beure un tassó d'aigua, gran. No em veren amb cafè, no em veren amb bolleria.
No, un bon tassó d'aigua.
Un bon tassó d'aigua. Per què? Perquè nosaltres estem composats per milions i milions de cèl·lules. I el que volen són nostres cèl·lules que tu els donis una altra vegada aigua perquè elles viven dins aigua, perquè mos entenguem. Després gaf una hora de meditació. És a dir, jo no m'aixec prest per posar-me davant l'ordenador i començar a fer feina, sinó m'aixec molt prest per dedicar-me una hora a cultivar el meu interior.
Te va ser difícil arribar a tenir l'estat meditatiu?
Bueno, sí, però és que si no començam mai el tindrem, és a dir, quan jo dic això...
No, jo dic per si pot donar idees de persones que potser ho intenten i
no
els hi costa.
No m'atreveix si no estic amb elles.
D'acord.
És a dir, perquè la meditació com és un procés intern, jo no sé què passa pel seu cap. Si les persones m'explicassin què està passant pel seu cap i quines emocions estan sentint, jo els podria derivar a un lloc o a un altre. Jo sempre recomano que comencin amb meditacions guiades. Això va molt bé. Si tu mires les xarxes socials, hi ha un munt de meditacions guiades i, a més, per diferents objectius. Què passa amb les meditacions guiades? Que com que hi ha una veu que te va guiant, evites que els teus pensaments...
I te va guiant amb situacions, amb paisatges...
I així evites estar pensant, igual que pensaves en els ulls oberts, en els ulls tancats, perquè hi ha moltes persones que se posen a meditar en els ulls tancats i el cap els hi va a igual velocitat. I el primer que hem de fer és baixar un poc.
És curiós, quan un arriba en aquest estat, és que el cos queda com si no fos teu.
No,
cos, tu estàs de fora i el cos, tu ets conscient d'aquest tu i estàs allà, però és totalment, està com adormit i tu no estàs dormint.
La bona meditació és qui t'allunya de l'entorn, del cos i del temps. Això diuen els grans mestres. És a dir, quan tu te fas en fora del teu cos, inclús hi ha gent que se veu meditant, veu el seu propi cos, te fas en fora del temps i te fas en fora del teu entorn, aquí vol dir que estàs en un estat meditatiu molt profund i és aquí on tu pots començar a modificar les teves creences i els teus valors.
I fins i tot, llegint articles de psiquiatres estadounidans que hi creuen en tot això, que han arribat a trobar curació de fòbies, de malalties
de
psíquiques...
No, i físiques.
I físiques també.
El que passa que jo és un camp allà on no sol entrar, primer perquè no som expert i després perquè sé que molta gent pot ser incrèdula amb això. Perquè estem acostumats que si algo no se veu o no s'escolta o no s'ensuma, pareix que no existeix. I és curiós perquè molta gent és incrèdula en tot el que nosaltres estem comentant avui simplement perquè no ho veu. I jo sempre li poso el mateix...
Les emocions no se veuen.
Jo sempre poso el mateix exemple. Hi ha una cosa que és bàsica en el nostre dia a dia, que és la llei de la gravetat. Sí o no? Aquí sí. M'entén tots aferrats a la Terra. I aquesta no se veu. Si hi ha lleis com aquesta, hi ha forces, energies com aquesta, perquè no podem obrir la porta a que hi hagi unes altres energies i unes altres forces.
I el que passa també en tot el que envolta aquest món, no? de pensament positiu, de vida positiva, s'ha convertit, i és un punt de vista, en que tal vegada hi ha persones que, direm... sí que poden ajudar, però que tal vegada no són molt bons guies, perquè ho fan per una finalitat a la millor econòmica.
Però com tot farà, a tots els àmbits de la nostra vida...
Que una ha de saber destriar.
Correcte. No, i una ha de saber el que és bo per ell, sobretot.
Clar.
I un s'ha de deixar guiar també per la seva intuïció, perquè això al final és un intercanvi d'energia. Si jo crec que això me pot anar bé... Hi ha dos tipus de persones escèptiques. Les escèptiques que tanquen la porta a lo desconegut i no en volen saber res, i les escèptiques, com per exemple podria ser jo, que era escèptica en tot això, però vaig deixar una ranura oberta de la finestra i a poc vaig anar redescobrint coses. No descobrint coses noves, redescobrint coses que ja sabia,
clar,
però que no els aplicava, i si els aplicava no n'era conscient o ho feia malament. Clar, jo ara mir 7 anys endarrere, tot el canvi que jo he pegat a nivell personal, si jo no hagués deixat aquesta porta oberta, avui no podria estar visquent així. I que la gent sàpiga que viure una vida conscient i en plenitud no significa ser perfecte. Res més allunyat de la realitat no significa que tu no t'enfadis, no significa que facis coses malament, no significa que tu no tinguis bronques, però significa ser conscient i saber modificar aquests enfados, aquestes bronques i aquestes coses que no fas tan bé.
Molt bé. Bé, per això un de vegades necessita certa ajuda d'un especialista.
Sí.
Depenent, no basta anar a un curset o una xerrada o llegir un llibre.
No, això te pot servir per introduir-te. És a dir, si tu te crides l'atenció i hi ha algo de qualque professional o hi ha qualque xerrada que tu t'inquieti i això te pot obrir la porta... Pues vés-hi, aprofita-la, però insisteix que això segurament t'hauràs de posar mal de professionals. Ojo, aquí sempre dic que no hem d'esperar o no fa falta tocar fons per quan no tenim més sortida recórrer un professional, no fa falta. Avui en dia hi ha molt bons professionals que tenen moltes eines i que poden evitar que tinguem una desgràcia a tocar fons per reconduir la nostra vida, que no és cap pecat reconduir la nostra vida, és a dir, tots tenim àrees de millora.
Si i no importa l'edat, en qualsevol edat, en qualsevol moment, no?
Hi ha gent que en els 14 o en els 12 són nins que estan super desperts perquè han viscut en entorns de
i que són madurs, sí,
molt conscients. Hi ha gent que desperta en els 40, com jo, hi ha gent que desperta en els 80, i hi ha molta gent també que en els dos dies antes de morir n'és conscient de tot el que no ha estat conscient. I aquí és on ve serrada, i aquí és el moment en el lamentos.
Bé, el manco, abans de morir, ja està conscient.
Abans de morir, ja està conscient.
Tenia que se moren i no ho són. Bé, d'aquí un mes tornarem a parlar i tornarem a saber i conèixer un poc més d'aquest pensament positiu i de tenir una vida plena. I primera passa que hem de donar és a ser responsables de nosaltres mateixos, no fer responsables en els altres.
Així és, ser conscients, ser responsables i decidir quina història ens volen contar, com filtrar amb la realitat perquè ens afecti positiva o negativament.
I tenir més bona autoestima.
És que tot això d'una millor autoestima, Fara.
Clar
que si tu apliques aquestes eines al final, autoestima, autoconfiança i les accions són millors.
Clar que sí. Bé, tal vegada, goteta a goteta, si nosaltres millorem, el nostre entorn se contagia en lloc de negativitat, de positivitat, mm-hmm. i a lo millor feim... A lo millor no, jo estic segura.
Segura.
Un vent al món.
Segura.
No? Ben,
jo sempre dic el mateix, pensa en gran i actua en petit. És a dir, si tu vols canviar el món, pensa en canviar-ho i actua des del teu àmbit. Si tu pots fer que les persones que te rodegen estiguin bé amb tu i a més els hi pot transmetre un valor, unes creences que per ells poden ser positives i ells a la vegada ho poden tornar a aplicar en el seu voltant, això és com una gota que acabo de dir la mà, sí. Bum, i se fa gran.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Ja serà el mes de desembre que ens tornarem a trobar. Què trobes?
I te donarem un parell més de claus per seguir visquent en plenitud.
Gràcies. Adéu-siau.
Adéu-siau.